La tarda dona molt de joc.
El Barça decideix el seu futur. Els socis tenen una cita amb les urnes. Continuïtat.
La proposta, ja et dic, de continuïtat és molt clara.
Nosaltres o canvi.
En aquest moviment de canvi.
La porta o font. Seguiu el debat amb els dos candidats a la presidència aquest dijous a 11:45 de la nit a Catalunya Ràdio, TV3 i a la plataforma 3CAT. I diumenge, seguiment especial de tota la jornada electoral amb el suplement des del Camp Nou. I a la tarda, el Tot Gira. A partir de 7:45 del vespre, l'especial Eleccions, amb el sondeig de TV3 a 9:00 en punt. I després, l'escrutini i els resultats finals. Les eleccions al Barça. Més que unes eleccions. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Amb Marc Bataller, amb Jofre Llombart, amb Marta Pascal i amb Jordi Mir, per anar tancant aquesta àgora. Jordi, que no es puc parlar. No sé si vols fer les preguntes a l'aire o vols fer una valoració del que ha dit el conseller.
No, hi havia... Porta tants assumptes que hi havia moltes qüestions a tractar. Sí. Una que em semblava interessant era el tema dels senglars, perquè s'està posant molt l'accent en l'eliminació dels senglars. Crec que això no és necessàriament el camí, però ara tampoc faré, no prendré la paraula en nom dels senglars. Una altra reflexió que em semblaria, però, i que ho necessitarien, perquè és molt fàcil dir eliminar els senglars, però si...
Què pensen els senglars? No?
Què pensen els senglars? Bueno, especialment si resulta
que... No hem de limitar els terians a gats i gossos, vull dir que aquí
bueno, no
és el altre debat,
i si el problema va ser un entrepà, diem, pobres senglars, a sobre de patir tot el que ens hem de patir, a sobre els hem de matar. Hi ha una qüestió que sí que em semblava interessant. Hi ha hagut un moment que em sap que s'ha de preguntar del Jofre, li deia, bueno, no li explicaré tampoc les interioritats d'aquestes negociacions. Jo crec que potser, i potser aquí algú entendrà que això és massa ingenu, jo crec que estaria bé conèixer... No dic els detalls.
Ara no, per això. Els
no, però la diferència entre PSC i Sobi... El PSC està fent un exercici de poder parlar amb molta gent, no? Deia que voldria parlar amb Junts, que vol parlar amb Esquerra. Doncs crec que s'entendria millor si també expliqués aquestes qüestions, i potser també estaria bé que ens expliqués el seu viatge per Iran, perquè ens ajudaria a entendre un país que és molt més complex i molt més ric del que avui podem veure per alguns dels missatges que s'envien.
Marta, volies dir?
Sí, és a dir, al final Esquerra Republicana sap que si li aprova aquest pressupost al president Illa, li dona la legislatura, parlem en plata. És a dir, al final, si aquest pressupost s'aprova, el següent, en un context de dificultat, doncs el pots prorrogar, i per tant ja has arribat al cap del carrer. I això té implicacions des d'un punt de vista de com serà la política catalana els propers anys. I al final em sembla que estem parlant d'això, més enllà del gest, no gest, que ha de fer la ministra Montero, que ja veurem si el fa o no el fa. Jo no estic especialment optimista. És a dir, jo tinc la sensació que això està molt encarcarat. Crec objectivament, no?, que el govern no es mourà de l'escenari dels necessitem i els necessitem, però jo no soc capaç de desprendre'm en l'anàlisi de la sensació de que l'escenari electoral està sobre la taula. El que passa que nosaltres ja voldríem diguem-ne, deixar-ho tot resolt, i en canvi ells ara estan gestionant els temps. Però la pregunta al Jofre crec que ha estat molt clara, la resposta també, no s'allunya tant a la que va fer la consellera Romero fa uns dies, i que també el cap de setmana, és a dir, ostres, jo crec que l'escenari electoral l'hem de preveure, que jo diria que, agafant el fil de Sánchez, no?, que ha aprofitat la política exterior, ara la guerra d'Iran, per mobilitzar els seus i tal, tot va quadrant. És a dir, evidentment, aquest govern vol pressupostos, però si el govern porta els pressupostos al Parlament sense tenir-los assegurats, vol dir que alguna cosa farà si no té pressupostos. I el que no farà és quedar-se quiet. Per tant, escolteu, jo entenc que aniran a totes a tenir-los, però com que Esquerra Republicana també ho sap, doncs el preu puja, i de quina manera, no?
Són les 10:04.
Jo i tu, quin parell de caps i grans, viatjant per mons estranys, lluitarem contra gegants, amb les mans nues lluny, cavalgant per mil deserts, com bandidos a l'oest, descobrint nous continents, tot fent història junts.
Anem a tancar l'àgora. Marc Bataller, amb Jofre Llombart, amb Jordi Mir, amb Marta Pascal i amb Marisa Gili Pol Foradada. Bon dia.
Bon dia.
Avançant els continguts del matí de Catalunya Ràdio.
De seguida demostrarem que si l'amor no té edat, l'amistat tampoc, i ho farem amb dues grans dones, la Roser Capdevila i la Pilarín Vallès.
Juntes.
Són amigues des de fa moltíssims anys, pràcticament des que es van conèixer.
Immediatament després anirem fins a la taverna per sentir les recomanacions gastronòmiques de Pau Arenós, Marc Casanovas, Maria Nicolau i Carles Xuriguera. Avui seguirem destacant restaurants i locals amb dones al capdavant.
A partir de les 11, entrevista amb l'escriptor Fernando Aramburu, acaba de publicar Maite, que és una història centrada en dues germanes de Sant Sebastià, que es desenvolupa durant els 4 dies que va durar el segrest i l'assassinat del regidor del PP, Miguel Ángel Blanco, l'any 1997.
I avui la Renaixença també se suma a la celebració del Dia del Piano al carrer. Entrevistaran un afinador de pianos, Jaume Norberto, i l'objecte protagonista, òbviament, serà el piano.
Però abans, què han dit els altres? Gerard Joan, Joel Díaz, hola!
Hola!
I què, i què, i què, i què?
I què? Doncs que avui hi ha un piano aquí al carrer, com ara deia la Marisa, just davant de l'entrada a Catalunya Ràdio. Està disponible per tot aquell que el sàpiga tocar i s'atreveixi a tocar-lo, o, com en el cas de Jofre Llombart, que no sàpiga tocar-lo, però igualment s'atreveixi a tocar-lo. Sí, el piano Jofre Llombart, la veu és de l'Eloi Cordoní.
El Jofre Llombart està tocant el piano ara.
Oita?
L'estaca?
Aquí poden tenir sorpreses molt interessants.
Jofre, però podries innovar una mica més.
Sí? Sí?
Això és no saber tocar.
Com,
si tu les tires fort per aquí, tomba, 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 i ens podrem alliberar.
Ui, no.
Vinga, adéu.
Ho has fet amb un dit, eh? Has anat tocant el piano amb un dit. No, està bé, està bé.
Sí, sí. Com jo escric a l'ordinador, també, amb el dit índex a cada mà i anar fent.
Sí, sí, sí. Sempre... I prou bé, eh?
I prou bé. Sempre és emocionant sentir les taques, sempre i quan no la canti el Cordomí. Com emocionat estava ahir Tomàs Roncero a la cadena SER després que el Madrid guanyés 3-0 al City de Guardiola. Jo diria fins i tot que una mica massa emocionat.
Ha sido increíble com ha acabado, Tomi.
Dani.
¿Por qué estás llorando?
Es que esto me ha... Que yo no podía con esto, tío, es que... Es que esta mañana... Mejor hasta así. Le pedí a mi padre desde arriba que nos ayudara. Esto se ha pasado. Me da igual aunque nos empaten a 4-4. Me da igual que durante 45 minutos con un chaval uruguayo modesto que viene aquí por 4 millones que juega el Castilla, que se tuvo que ir a Coruña, que con orgullo y con el corazón del Real Madrid en el Bernabéu en la noche europea se puede con todo.
Vale.
Ara, el Madrid és un tema, això del Madrid.
Sí, és una cosa tel·lúrica.
Sí, realment.
No ens fem mal, no ens fem mal. I ara saltem a la COPE. Carlos Herrera, aquest matí, posant-nos al dia de la situació a l'Orient Mitjà i de la postura adoptada pel govern espanyol en aquesta qüestió.
Pues miren, mientras Oriente Medio o el próximo Oriente está así... Exploa el ambiente que se respira... tranquilo. No hay prisa. Música de ascensor. Música de dentista. Que nos coloca en otra dimensión espacio-temporal. Ayer se tomaron medidas anticrisis. No, todavía no. Se aprobarán hoy. No, todavía no.
És un geni. Vosaltres deu el que vulgueu, sí, però és un geni.
És un geni del mal, però
ja cadascú...
S'ha agradat l'Herrera aquest matí i ha estirat el gag.
Hay otros países que ya han actuado. Bruselas pide rebajar los impuestos de la factura eléctrica. Quito. Si la inflación no existiera, habría que inventarla. Gracita Bolaños, con la calma, se ha reunido con los grupos parlamentarios para preguntarles con mucha calma, muy, muy de Ipanema... ¿Cómo ven las medidas anticrisis? Cuanta más chica de Ipanema mejor, porque así la gente va soltando la inflación y el dinero que esta gente va acumulando y que luego se lo dará a la gente por el otro lado. Es el sanchismo de Ipanema.
I a la xarxa, Joel, què han dit?
Doncs mira, avui les xarxes recorden Joan Gaspar. Ricard, ara que estem en plena campanya... Xin-xin-xuan. Ara que estem en plena campanya a la presidència del Barça, cal recordar que Joan Gaspar es va autoproclamar el pitjor president de la història del club. I probablement ho fos, Ricard, però també va ser el més divertit. I he cregut oportú reivindicar-lo en aquest sentit. Joan Gaspar, per exemple, era un home d'una gran coherència interna.
Però jo estic d'acord amb mi mateix, no?
Avui, aquí, per exemple, any 2020, en aquest mateix estudi, amb Jordi Basté, Joan Gaspar, la persona, no el president, valora els primers dies, 100 dies, de Gaspar president.
Pregunta-li amb el Joan Gaspar el que pensa del president Gaspar.
Què pensa Joan Gaspar dels 100 dies del president del Barça?
Crec que 100 dies són pocs dies per poder valorar
la feina d'aquest nou president. M'agrada que el meu president lluiti perquè me senti feliç, i ell sap, el president del Barça, que perquè jo m'hi senti feliç em té que fer guanyar molts partits, i si no ho aconsegueix, doncs no es té que sentir feliç ni ell ni nosaltres com a socis.
El Gaspar Persona era molt exigent amb el Gaspar president, però per sobre de tot era una persona que buscava consensos i, si podia ser, consensos consensuats.
Per al Barça, lo mejor sería una junta consensuada y de consenso.
Perfecte. Però per sobre de tot, Gaspar era nuñista. Gaspar va créixer a l'ombra de Núñez i és normal que d'alguna manera s'acabessin mimetitzant en la manera de fer i també en la de parlar.
No accepto baix cap concepte.
És el següent.
Vostè segurament no pren pastilles per veure el Barça. Jo les tinc que prendre perquè pateixo molt. Per tant, no em vingui a donar lliçons de barcelonisme a vostè.
Espera, un segon. Un que posa Núñez baix cap concepte que no és el curt, sinó és el llarg.
Bueno,
no
accepto baix cap concepte.
És aquest.
Doncs mira, al final li van marxar Figo i també Rivaldo, i clar, Gaspar va patir i patia tant, pobre home, que li afectava a la salut.
Vostè segurament no pren pastilles per veure el Barça. Jo les tinc que prendre perquè pateixo molt. Per tant, no em vingui a donar lliçons de barcelonisme a vostè a mi, eh?
Prenia pastilles, Ricard, i ja saps que a vegades les pastilles tenen efectes secundaris i el cap no va com ha d'anar.
El que sí que els puc assegurar que alguna cosa passarà, no? Passarà, no passarà res. O almenys alguna cosa diré, no? I per tant, no, en aquest cas no podrem dir molta cosa. El que ja... No els hi puc assegurar que no diré jo alguna cosa.
No, però s'ha de dir, no obstant, que en general Gaspar era un home d'idees clares.
No hem perdut prestigi. Tenim el mateix prestigi. No podem guanyar prestigi. No es pot guanyar prestigi quan es té tot el prestigi del món. Guanyar-se el prestigi partint de prestigi. Nosaltres vam néixer ja amb prestigi i morirem amb prestigi.
Era un home d'idees clares, però de sentiments contradictoris, també.
Em vaig feliç. Home, feliç. No me'n vaig feliç, estic fins al gorro. Me'n vaig ben esgotat, me'n vaig avorrit, me'n vaig trist.
Però per sobre de tot, Ricard era un home que estimava el soci del Barça. Ell volia el millor pel soci i estava disposat a fer el que fos per la felicitat del soci.
Que jo pogués arribar a tots els socis i sòcies del Barça amb el massatge que jo volia donar.
Doncs fins aquí l'Àgora. Marc Batallé, Jofre Llombard, Marta Pascal i Jordi Mir. Gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia.
Pausa de 2 minuts. A seguida amb nosaltres, Pilarín Vallès i Roser Capdevila. I a les 11, avui conversarem amb Fernando Aramburu. Ara tornem.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia... Deixares anar una mica de cap... i et vas fixar que tothom s'esparverava. I la resposta era les cares. L'escar és deixar anar una mica de cap, de cable o de cadena, en una nau. I la forma verbal demanada, les cares, remet als rostres. 474 només dels 1.040 participants l'han encertada i, per tant, avui dona 16 punts per a la Lliga. Guanya el lot de la lletera de Campllong, Oriol Pous Canaleta, de Mataró. I avui també ens heu dit soltares, desferes, arriares i un fum més de verbs.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Com que les millors decisions es prenen en fred, ara al Corte Inglés tens un 25% de descompte en aire condicionat.
Mitsubishi Electric, Fujitsu, Toshiba, Hisense.
A més, finançament fins en 24 mesos.
A la botiga web i app del Corte Inglés.
Només fins el 22 de març. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta'n les condicions i exclusions al Corte Inglés Pones.
Al meu pare li he agafat, pel Dia del Pare, el cupó extra Dia del Pare de l'11 de 17 milions. T'agraden?
Sí, a veure, 17 milions són una cosa que a mi sempre m'ha agradat. Però, és clar, a qui li han d'agradar és el teu pare. Però jo crec que sí.
17 milions poden ser un bon regal per al pare. Fes-nos cas. Regala el cupó extra Dia del Pare de l'11. El 19 de març, 17 milions d'euros. Cupó extra Dia del Pare de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Vinga, nens, avui ens abriguem bé, em sentiu? La bufanda, poseu-vos la bufanda. Però no te la treguis, que no te la treguis. I l'altra amb l'abric descordat. Uf, sempre estem igual.
I sí, a ells només es preocupa passar-s'ho bé. Per això els dono un Actimel cada matí, amb probiòtics exclusius LKCI i, a més, vitamines que ajuden al sistema immunitari.
Regalar és recordar-te de cop i volta d'ell. Regalar és voler fer-li alguna cosa més a part d'un petó. Regalar és saber què li agradarà. Regalar és venir-ho a buscar i demanar que t'ho emboliquin. Regalar és que t'ho portin i ho emboliquis tu. Regalar sempre serà més gran que qualsevol regal. Del 10 al 19 de març, Dia del Pare, al Corte Inglés. A la botiga, web i app.
Vols venir a l'Eclipsi?
Sí.
Sí, no tinc cap altre remei, així que sí.
Òbviament.
Entrem-hi.
Dulceida, Enric Auqué, Quique Nazaret i Abraham Urriols han acceptat entrar a l'Eclipsi.
Els coneixeu per la seva feina, però com són fora dels focus?
Se m'ha mort la mare i això és una merda.
A la Rihanna, què vaig dir? It's possible a picture?
Buscava emocions fortes tota l'estona. A gas.
L'Eclipsi, amb Roger Escapa. Nous capítols.
Ja disponible a la plataforma 3Cat.
A Capravo, aquest dissabte et regalem el 100% de la teva compra gratis en drogueria i perfumeria amb vals de descompte. Amb la targeta Club Capravo i una compra mínima de 12 euros. Qui et vol bé et farà estalviar. Capravo. Consulta les condicions a capravo.com.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Hi ha tradicions que s'han de mantenir, que són importants mantenir. Ho vam fer a Col·lapse i avui és un plaer rebre Pilarín Vallès. Bon dia.
Molt bon dia.
I Roser Capdevila, bon
Hola,
dia.
Hola, bon dia.
Com esteu eixerides, com sempre veig.
De tàndem, venim de tàndem.
D'amigues, no? D'amigues.
I tant.
Sí, molt.
Perquè
sí.
Ja em vau explicar que us vau conèixer fa molts anys, vosaltres.
Sí.
Roser, quan?
Sí, molts anys. Oh! 50 anys, poder ben
sí?
bons, eh?
Sí,
sí.
I tant.
Sí, dibuixàveu ja destacàveu, destacàveu
sí,
sí. Ja o encara
sí.
No?
Sí. Jo diria que ens vam conèixer en un viatge que vam anar a fer a Montpellier o al sud de França.
Sí,
que
potser
tu li vas
sí.
Portar una llangonissa a la madame, a la presidenta, me'n recordo.
Oh, sí.
I que ens va fer un discurs.
Llangonissa.
Sí, va fer un discurs... La presidenta.
Eh?
Jo la vaig conèixer que la Roser no era tan famosíssima com ara. Jo, molt menys, encara.
No.
I llavors es va fer superfamosíssima amb el boom tan gran de les tres bessones, però, com que sempre ha continuat sent molt senzilla i molt trempada...
Bueno.
L'amistat ha continuat, sí.
Ah, però això també té a veure amb el vostre ofici, no? Que
sí.
Sou un ofici que heu donat, dedicat no només a la feina dibuixant, sinó també a qui us dirigiu, no? Al públic us dirigiu.
Sí, sí.
Per dirigir-se a infants del país heu de ser bones persones, si no, no això no aniria bé, no?
No sé, potser tenim un costat fosc que no surten els dibuixos.
És la bruixa avorrida, aquest costat
això,
fosc, no?
Això, el sí? Costat fosc.
No, però no creieu que hi ha una part de bondat necessària per fer aquesta feina?
Esclar, dirigeixes un públic,
sí.
Que el públic et fa ser una mica bondadós,
sí.
Encara que sigui formalment.
Sí.
I després, a vegades, potser t'hi habitues, jo què sé.
Sí.
Eh?
Home, t'entendreix veure sí. Aquells nens que t'escolten i que els hi agrada veure els teus dibuixos. I jo ho agraeixo molt. Molt, 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 molt.
I els veus que comencen a dibuixar. Jo tinc una biblioteca a mi que porta el meu nom i diu que els nens pregunten on dorm la Pilarín? Perquè es pensa
que dorm allà. Com si dormissis a la biblioteca, no?
Sí, sí.
Clar, vosaltres segur que us ha passat que teníeu un públic al principi que eren nens i aquests nens s'han anat fent grans i ara us acosta gent que té fills o que té nets. No sé si acosta gent que té nets.
Sí,
també,
sí,
no?
Sí.
De tot.
Sí. Sí, sí.
Per tant, ja la vostra feina ja té l'han acompanyat a tres generacions.
Recorden la seva infància amb molta il·lusió i la transmeten als fills i ens ensenyen.
D'això és el més maco que hi pot haver, eh? Dir, els llibres que em van agradar tant,
sí.
Els dono als meus fills i als meus nets.
Sí.
És el premi d'aquell dia, sí. Eh, Roser?
Sí, sí.
Que això heu
sí.
Fet vosaltres també, amb els llibres o contes que us han agradat, els heu traslladat també als vostres fills?
Sí.
Heu cuidat a la vostra família?
Home,
sí.
Jo penso que sí.
Sí.
Mira, aquí hi ha una filla, però em sembla que sí que l'he cuidat.
Jo també he vingut amb la meva filla.
Sí.
O sigui que encara els fills ens fan una mica sí. De cas.
Ara tenim molta sort dels fills, eh? Que ens acompanyen i ens acaronen.
Us cuiden?
Ens cuiden, sí.
A les vostres vides, com diríeu que és important l'amistat?
És importantíssima. A les nostres vides i a totes les vides, crec jo. Si hi ha una vida sense amistat, són gent que viu amb morts. Jo conec morts. Morts vius, vull dir.
Sí, sí, però que, morts vivents.
Però que són més morts que vius. Tinc veïns, tinc coneguts, que estan morts. I van tirant per la vida així.
I els hi dius? Desperta, no.
No els hi dic res, perquè aquests morts no diuen res.
Però les amistats... S'han de cuidar, les amistats, també, no?
Sí, sí, però és que no són amistats, tampoc. Però, generalment, les persones que estimen i que m'estimo, no, aquells estan vius.
Ja.
Sí.
Però l'amistat és molt maca, però la família l'estimes instintivament, siguin com siguin, a vegades són molt diferents del que tu penses, però és un lligam que... En canvi, el lligam de l'amistat és un lligam que te'l tries, i això, i el conreues,
Sí, sí.
El vas treballant al llarg dels anys.
Vols dir, Pilarín, que per tu la família és més sagrada, en aquest sentit?
És que la família no té discussió. Una vegada em van atribuir que jo era la mare de l'Albert Pla, Roser.
Ai, sí,
no sé si ho sabies.
Ah, sí?
I em deia, sí. I no ho estimes. Jo dic, si fos el meu fill, l'estimaria. Només faltaria. Si clar fos... que l'estimaria.
Sí, i ell estava molt content que li diguessis.
Bueno, va ser una cosa divertida, sí. Diguem.
Home, sí. 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 D'Albert Pla, bueno, la part genial sí que potser us connecta, no?, d'alguna manera.
No sé físicament si ens assemblem, físicament, no sé per què ho van dir.
Tampoc ho trobo. No, t'ho deia perquè això de la família, potser ara, més d'una nova generació, no? Es diu molt aquesta cosa de que l'amistat es tria, no? I que la família no.
Sí. Sí,
i a vegades
sí.
Et toca viure en famílies doncs, que no suportes.
Ah, no, és veritat.
I en canvi vosaltres...
Però sempre... a vegades no ho suportes, però te'ls estimes a la seva manera.
Sí.
Perquè, esclar, són de la família, la sang.
La sang. Sí.
La sang és
porta
important.
Porta el llavor.
Sí, sí.
Nostra.
Sí, sí.
Jo ara seré besàvia.
Què dius ara?
Sí. Jo fa molta il·lusió. I, o sigui que anem expandint-se.
Quina enveja.
Sí.
Això és
només
allò.
Una cosa em preocupa, el món que estem deixant. En aquesta descendència estem deixant un món molt trencat, molt, molt violent, molt dividit. Això m'entristeix.
O sigui, creieu que el món no ha anat a millor des de que vau néixer, vosaltres?
No, almenys...
Home, ja hi havia moments difícils, Estàvem en el franquisme. En el franquisme, jo pensava, ets en el país que no hi ha volcans. No hi ha terratrèmols.
No,
tenim el millor govern del món, que ho diuen per la ràdio, la ràdio, us fem cas. I la religió verdadera, va pensar, quin xurro més gros hi pot haver al món.
Que tenir la verdadera, oi?
Alguna d'aquestes coses fallen. Fallen, però, per exemple, més fallen quan hi ha una guerra a casa.
Sí.
Ara, saber que hi ha la guerra als veïns també sap molt greu, Perquè la gent... varen dir que només matarien els militars. Ja sap greu que matin els militars. Però això no s'ha complert, no. Maten a
els
tothom.
Civils.
Com a tot una escola de nenes.
Sí.
I quan veieu la guerra...
Jo
us desespera, diguéssim, aquest món.
Mira, jo m'he tornat sanxista. Perquè és dels pocs que planta cara en el Trump. I això penso que té molt mèrit en aquests moments que vivim. Que hi hagi algú que li planti la cara. Potser m'equivoco, però...
És increïble que ningú li digui home, això de la guerra no està gaire bé.
Sí.
És increïble. Jo tampoc el voto ni res. Però amb això m'ha agradat, també.
Sí, veus?
Sí, coincideixo amb tu.
Mira si estan ben avingudes.
Sí.
Escolta'm, que ara farem una exposició...
Bueno, això anava a preguntar-vos. Més enllà de l'amistat, també hi ha una col·laboració molt bonica de totes dues en marxa, no? Què ens podeu explicar d'això?
L'exposició que farem l'any 27 a Vic, el Cesc...
Sí, el dibuixant Cesc.
El dibuixant Cesc, que el representa el seu fill Agustí, i nosaltres dues, com a, com a dibuixants d'una època, cronistes d'una època, que els nostres dibuixos transmeten coses que han anat passant. I ara, ara estem organitzant això, que serà difícil, eh?
Que era amic nostre, també, en Cesc.
Sí.
I amb el Roser col·laboradors, havien col·laborat
amb
coses de feina.
Sí.
I fa molta il·lusió, això, perquè...
És una exposició que serà a Vic, però també itinerant després, eh?
Després itinerant, sí.
Sí.
Però a Vic començarem. A Vic, a vegades tenim bones idees,
home,
eh?
I tant, no?
És que a Vic hi ha el bisbat de Vic que té tots els dibuixos del Cesc, que havia publicat el Cavall Fort i té molts originals del Cesc. Llavors això serà important. I el Cesc era un cronista de l'època que ens guanya.
Formidable.
Perquè vosaltres diríeu que heu fet crònica del present, mentre heu anat dibuixant? Sí.
Una mica sí, però
de forma
Cesc,
inconscient,
total.
Potser, no? Vosaltres de forma més inconscient.
Sí.
Jo saps què passa, Ricard? Que jo, des de fa anys que faig un diari...
Ho sé, ho sé. Me l'has ensenyat, Roser.
Sí?
Sí, sí, vaig venir a casa teva una vegada i m'ho vas ensenyar.
Ah, sí?
I vaig dir, no em puc quedar alguna pàgina, em vas dir, no, això no...
Pues imagina't...
Però és un diari íntim, eh? És un diari que tu no comparteixes gaire, no?
No, no comparteixo, però hi haurà pàgines del meu diari, doncs, de quan...
Alguna pàgina.
Que poden aparèixer en l'exposició.
I què hi fas en aquest diari? Per exemple, avui què explicaràs?
Mira això.
Aquesta conversa.
Farem això, dibuixaré això, amb aquests auriculars, amb aquests micros grocs. No, el teu no és groc, però
no.
És igual.
Metre l'espumeta, diguéssim.
Sí, i quedarem per la posteritat. Ja vaig pel diari al quadern 76.
Uau.
I són gruixudets, eh?
És fantàstic.
I Pilarín, això no ho fas,
increïble.
Tu, Pilarín?
No, no.
Ella fa llibres.
No em faig de diari. No ho sé fer. I el que li envegen a la Roser és això de ser besàvia. A mi m'agradaria, eh? I, bueno...
És una crida directa, alguna demanda que estàs fent?
Una indirecta, una mica directa, però no veig que em faci gaire cas.
Ah, no et fan cas.
No.
De moment no.
Bueno,
és el moment menys pensat, eh? Perquè
sí,
jo...
Això no ho triareu vosaltres,
no m'ho imaginava.
Eh? No ho triareu vosaltres, em sembla, eh? No?
Però
ha de ser un regal, no? Perquè diuen que ser àvia o ser avi...
És un gran regal.
Un gran regal, no? Perquè ja no tens l'obligació d'haver d'educar uns nens, perquè no són els teus directes, per tant els pots malcriar, els pots viciar a la vida.
Només sents la part xula.
I els besnets com ha de ser, no?
Els besnets, jo només penso una cosa una mica macabra, que després de ser besàvia hi ha el tanatori.
Oh, esclar que bé, però poder fer-ho cap de 10 anys... Ah.
O 20.
Al cap de 15.
O 30.
No, 30.
No, perquè llavors deixaràs un record babós i decrèpit. Més val no allargar-ho tant.
Però i penseu en això, en que esteu a la fase final de la vida?
Sí, i tant.
Sí,
i tant.
Sí, pensa.
Però saps què?
Però com, des de quin lloc s'hi pensa?
Estem contentes de poder arribar en aquesta edat i que ens feu tant cas.
Oi? Això sí. Diuen que la gent gran som invisibles. Això sou tan amables que no ho sé, almenys jo i tu menys, no ho sentim que som invisibles. Perquè ens conteu amb nosaltres, amb moltes coses.
Sí.
I això és bonic. Ara, que avui poder, és l'últim dia que vens, que poder en un futur no podràs dibuixar, tot això són coses que les tenim al cap i les hem de tenir, perquè poden passar. I no passa res. La sort que hem tingut de poder arribar on hem arribat.
Bueno, jo ja no dibuixo, només dibuixo en el meu diari, perquè jo no puc treballar per un editorial.
Ara us he deixat aquí un full amb un boli.
Ah, sí.
Alguna cosa fareu, no?
També és un indirecte.
Jo sempre us ho deixo, jo sempre us ho deixo.
Sí, sí,
jo sempre
sí.
Us ho deixo. Mira, la Roser agafa el bolígraf, veus? I lligat amb això de la mort... Una cosa important a la vida sempre és l'esperança, no? Perquè tothom passa per moments difícils a la vida, en moments en què un ha de prendre decisions més complicades, la vida t'hi va portant, t'hi va empenyent, no? Creieu que és bàsica l'esperança per viure, per seguir endavant?
És imprescindible.
Sí. Sí.
N'heu tingut molt, vosaltres, a la vida?
Hem tingut?
Molta esperança.
Sí.
Oh, sí. però a vegades és per força, eh? Perquè, per altra banda, l'alternativa no condueix a res. Però no hi ha mal que 100 anys duri, és ben veritat. Passa una cosa que no va gaire bé i després ve una temporada de més bé. Ho has d'anar tirant com pots.
I en això, Pilarín, la fe ajuda?
A mi sí, a mi m'ha ajudat.
Bueno, la Pilarín... Sí. És que la Pilarín ha tingut una desgràcia, que se li ha mort una filla. Això és horrorós. Els pares veure morir un fill o una filla.
Sí.
I crec que... Bueno, jo això no ho he passat, però quan ho veig amb companys o amigues que estan passant aquest trauma tan gros, penso que és difícil d'oblidar això.
És el pitjor que pot passar. T'estimaries 10 vegades més morir-te tu.
Esclar.
Eh? Esclar. Però la vida és així. I tots devem tenir marcat un camí. I el que hem de recordar és les coses bones que aquesta persona ens donava. Tenir-la molt present. I què? Què hem de fer? Anar tirant.
Sí. Anem tirant. Anem tirant. Jo cada dia, quan me'n vaig a dormir, penso, mira, un altre dia que has passat el dia bé, i a veure, demà què passarà? I no, doncs, ara, saps què et dic? Ara la meva vida és molt monòtona, perquè em costa molt caminar, perquè veus, són xacres que surten.
El meu pare, que era metge, deia, si no fos que tenim aquestes xacres que t'empipen una mica, ningú es voldria morir. Esclar, arriba un moment...
Hem de deixar espai.
I arriba un moment
que...
Del
meu besnet.
Tantes xacres tens que dius, passi-ho bé, moltes gràcies, i ja està.
I quan dieu això és perquè teniu la sensació de que les coses importants ja les heu fet a la vida.
Sí.
De fet, sí. De fet, hem coses importants. Mentre et trobes bé i tot, és molt maco. Això que deia la Roser, veure la tercera generació, és fantàstic. Ara, si et trobes molt malament, si la teva vida empipa molt, escolta'm, saps? Un bon cel, que diuen.
Ja.
Un bon cel.
A Vic, les senyores velles diuen un bon cel.
Sí.
Doncs, quan ets vella, també ho dius, un bon cel.
Sí.
És increïble, perquè mentre estem tenint aquesta conversa, els oients han de visualitzar el que estic veient jo, que és que no esteu parant de dibuixar.
És a dir, que bueno, teniu, no, és l'únic dibuix que faig. Un xai, que sóc jo.
Veus? Has dibuixat un xai?
Bueno,
ah, sí, que vas amb el cabell una mica així.
Ara encara el tinc una mica moll, perquè me l'he rentat a la dutxa.
Però teniu aquesta capacitat que podeu estar fent dues coses alhora, dibuixant i parlant, i tenir una conversa? Sí.
La meva vida ha sigut dibuixar. Jo crec, estic molt malament de la vista, per això vaig amb ulleres de sol, estic molt malament de la vista, però i saps què penso? Que dibuixo d'inèrcia, de tants anys de dibuixar, ja em surt... És molt
això
diferent,
és maco, eh?
És molt bonic.
Jo no sé si ho sabria fer. Ara m'he trencat el braç, i ha estat una temporada que no podia dibuixar, i no ho sabia fer d'inèrcia. No ho sabia fer. Però és maco pensar que hi ha gent que ho sap fer-ho.
Bueno, perdona, no podies fer-ho d'inèrcia perquè no tenies el braç. Disponible.
Sí, i tant, i tant.
Jo els tinc bé, els braços.
Clar, si no tens el braç, dibuixar d'inèrcia és complicat. Sí, sí. Però surt fàcil el dibuix. Vull dir, ara mateix esteu fent un dibuix. Què estàs dibuixant, Pilarín?
Jo ho dibuixo un llop, perquè la Roser, que és tan bona dona, ha dibuixat el xai. Doncs jo dibuixo un llop.
Veus, el xai porta ulleres, que sóc jo.
Sí, aquest també. Porta ulleres.
També porta ulleres.
Sí, també porta ulleres, però porta ulleres de sol.
Ah, mira, i s'ha tret el barret.
Sí, i molt mudat. És aquell llop enganyós, eh? Sí, sí. Que ve com un senyor molt ben vestit, molt bé, li parla la caputxeta, agafa les flors, que la teva àvia, fes-li un regal a la teva àvia. Esclar, aquest és, d'alguna manera, és un estafador empedreït.
És dolent, aquest.
Sí, el llop és dolent.
Ah, el teu és dolent.
El meu és dolent.
No ets tu, no ets tu.
No. Jo no, sóc més bona dona, eh?
És més xai que llop, home, la Pilarín.
Eh? Sí.
Bueno, però llop es menjarà ja... xai, cuidado.
Escolta, sí. Ja que estem en aquesta tessitura, us heu trobat molt xais que han acabat sent llops a la vida? Sí.
Sí. Oi tant.
I també un llop que has devingut xai, al final.
Ah, sí? Mira, això és
potser
bonic.
També, eh?
Potser també.
També,
sí.
Algun. No gaires. Són menys, però...
Sí, sí.
Algun
n'hi deu haver. I aquests s'acaben acollint, com a xais,
sí.
Diguéssim.
Sí, la Pilarina és molt bona. I tot ho arregla, tot ho magnifica, no. Perquè ella vol un món millor, eh que sí?
Home, sí, Roser, això que dèiem... La veritat és que seria maco pensar que els que venen a darrere trobaran un món una mica més amable.
Sí, sí.
Perquè aquest a vegades és aspre,
home,
difícil.
Aquest tram, sí, que no el puguem treure de cap manera, jo he pensat coses per treure'l.
Ah, sí?
Sí. I, home, és que els hi diré els de la ONU. Que a veure si els hi serveix la meva idea.
Això sembla mentida, que no hi hagi un organisme.
Eh que sí?
Perquè tu no pagues a Hisenda, persegueixen 10.000 persones.
Sí.
Ara, organitzes una guerra i mates a gent.
Sí.
A tombollons. Ah, no passa res.
No passa
perquè
res.
Perquè ets un, sí, un president.
Sí.
Sí.
Ets un president.
La impunitat, no?
No, sí, hi ha ningú del món que pugui dir aquest president està boig, l'hem de treure.
Teòricament seria l'ONU. Teòricament hauria de ser l'ONU.
L'ONU, les Nacions
Unides... Però els pobres de l'ONU, com que els té espavordits.
Sí, 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 esclar. No ho sé, és... Jo he pensat moltes coses. Hi ha drons que són molt petitons, com mosques, com mosques. Llavors he pensat un dron...
Sí.
Que es posi dintre el seu avió, saps? I ho tinc dibuixat i tot, eh? I l'hora que el dron ha d'entrar a l'avió, el moment... El
per
moment...
espantar-lo, no és per espantar-lo.
No, per matar-lo.
Roser, per això no ho podem dir, home.
Jo soc pacifista, però... Sí. Jo soc pacifista, però en aquest moment, matar-lo, tu.
Bueno, sort que estem en la conversa amb sentit de l'humor.
Eh?
No, escolta.
Potser no t'ho esperaves, això.
No, la veritat és que no. M'he imaginat la Rosita Cavilà, àvia ja de Catalunya, amb una escopeta. Vull dir que si la imatge és...
Ara ja no som a temps de tirar enrere. Matar-lo, directament.
Sí, no, ja. Roser Capdevila, Pilarín Vallès, gràcies per acompanyar-nos avui al Matí de Catalunya Ràdio. Sempre se'n fa curt, sempre vull repetir,
sí,
per tant, esperem
ja
fer-ho aviat. Com que us aneu fent grans.
Ens agrada molt, som una mica amigues teves,
sí,
eh?
No, sí, home, tant. Sou les meves àvies.
Sí, sí. Les teves àvies.
Sí, sí.
I aviat serem besàvies.
M'heu acompanyat molta part important de la meva vida, ja ho sabeu.
Sí.
I tu també. I tu també ens has acompanyat.
Sí. Doncs això és bonic.
Sí.
Gràcies per acompanyar-nos. Fins aviat.
Adéu,
Vigan. Adéu.
Ens ha tocat liderar en temps difícils, prendre decisions, protegir el club, no rendir-nos per seguir sent qui som. Avui el Barça torna a guanyar, torna a créixer.
Per això demano a tots els socis i sòcies que estimeu el Barça que em feu costat per defensar-lo.
Defensem el Barça. Vota Joan Laporta.
Defensem el Barça.
Psst, ei, aquí, sóc jo, el teu vell forn amic. No penses jubilar-me? Fa temps que no tinc força ni per escalfar una lasanya.
Aprofita ara i renova els teus electrodomèstics en els Miele Cooking Days. Fins a un 15% de descompte en botiga oficial i Miele.es. Consulta ofertes en el teu distribuïdor oficial. Només fins al 22 de març.
012, la millor resposta.
La Marta m'ha dit que han ampliat l'àmbit de la integració tarifària del Camp de Tarragona. A partir d'ara podrà anar i venir de les Terres de l'Ebre amb una única targeta de transport.
Li serà molt més pràctic anar a la universitat.
Ah, i a l'àrea de Girona també s'han incorporat noves comarques. El Ripollès, l'Alt i el Baix Empordà i tota la Selva.
Doncs el meu germà estarà encantat amb la notícia.
Amb l'ampliació de la integració tarifària, el Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Girona gaudeixen d'una mobilitat més àgil, econòmica i equitativa. Informa-te'n a territori.gencat.cat. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
A Catalunya Ràdio... Oh.
Postdates.
Hi ha un esclat de rosa barança en el somriure que em deixes quan te'n vas. De Poesies i altres escrits, Màrius Torres.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio. Arriba a la sisena edició del Recondi, el festival que porta la música a petits municipis del Pla de l'Estany. De març a juliol, l'estrena absoluta de Max Navarro, La nit de les roses de Mishima, Maria del Mar Bonet i Borja Penalba, Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, Ramon Mirabet i molts més. Més informació a latornada.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio. Linkat. Linkat. Linkat.
Arriba al Teatre Nacional de Catalunya l'adaptació colpidora d'un clàssic prohibit. Eline Arbo, directora artística de l'Internacional Theater Amsterdam, porta a escena Giovanni's Room, de James Baldwin. Una història commovedora de passió i identitat on un home afronta els seus propis prejudicis per atrevir-se a ser qui és. Giovanni's Room, del 20 al 22 de març al TNC. Recomanat per Catalunya Ràdio.
A Catalunya Ràdio.
Al matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Condis, els supermercats més propers et porten l'espai de cuina del matí de Catalunya Ràdio.
Després de parlar amb les àvies de Catalunya, obrim la taverna. En Pau Arenós, Maria Nicolau, Marc Casanovas i Carles Soriguera. Bon dia!
Bon dia!
Com esteu?
Molt bé.
Molt bé. Abans de res, explica'm això del nom, Maria.
Jo t'ho he explicat?
Faig
un resum. Mira, fa aproximadament entre 3 setmanes i 4 va esclatar a les xarxes socials Instagram per boca del perfil oficial del que havia sigut antic director de fermentació i d'investigació i desenvolupament de Noma, és a dir, no un anònim, sinó una persona molt important en la història d'aquest que ha sigut el millor restaurant del món durant molt de temps i un dels més influents, anunciant i postejant des del seu perfil d'Instagram desenes i desenes de testimonis anònims d'antics treballadors d'aquest restaurant que relataven històries de la casa del terror, abusos físics, mentals, violència, coses esfereïdores. Llavors, el que semblava un fenomen de xarxes socials i una mena de denúncia, com tantes n'hi han hagut abans, perquè això no és inèdit a la història, resulta que es va fer ressò en els grans mitjans, es va fer bola de neu, no va parar aquí la història, fins que el New York Times va treure, simplifico una mica, el New York Times va treure un gran article signat per una guanyadora de Premi Pulitzer la setmana passada, fa 10 dies.
Diumenge. I allò ho accelera tot.
I això ho accelera tot, internacionalitza l'abast de tot aquest show. I avui, bueno, han passat un parell més d'historietes, hem escrit columnes al respecte, i avui, de matinada, hem conegut que René Redzepi, un dels xefs més influents de la dècada, i un home que s'havia carregat les polítiques de turisme del seu país, Dinamarca, a l'esquena, dimiteix, s'aparta del restaurant, fa un pas al costat i s'aparta també de la direcció de MAD, MAT, un centre d'investigació i creativitat que tenia obert a Copenhagen, i per intentar permetre que Noma, aquest restaurant, segueixi funcionant sense l'ataca, que significa que un abusador confés, perquè ella ha confessat moltes vegades que això que s'ha explicat és cert. Ell diu que no s'ajusta a la realitat present dels fets, però que durant dècades, paraules textuals seves, ha sigut un abusador i ha sigut un maltractador.
Aquí hi ha una cosa importantíssima, que jo porto, bueno, tant amb llibres com amb publicacions a tot arreu, intentant explicar-ho, a la gent del carrer, aquest tema li interessa o és un tema de l'elit? Jo vull subratllar-ho, això, perquè és un tema que ha d'interessar a tothom, i m'explico el per què. Aquestes figures no només són figures públiques de molt impacte mundial, sinó que els governs dopen amb molts diners a certs models de restaurant, i això fa que aquestes figures... oi que al carrer tothom coneix a Lamine Yamal, tothom coneix a Mbappé, a Madrid i a Barcelona? Doncs pues aquestes figures estan a l'alçada a nivell de
restaurants. Són un estar
system,
sí.
Per tant, el que passa dins d'aquests restaurants i com hem creat entre tots aquesta idea de geni, quan dic entre tots i totes, eh? Vull dir, tant mitjans, tant governs, com el propi sector, hem decidit crear genis a la cuina amb tot el que això implica. Llavors, Ja, els hem donat tal poder que jo crec que hem de parlar de l'elefant a l'habitació, perquè al final és la punta de l'iceberg, això. Jo crec que hem d'acabar parlant una miqueta i sense pors i sense tabús. Hem de poder parlar del model d'alta cuina, d'alta competició, que sembla que si no tens tots els premis i no tens tot el reconeixement, no ets ningú. No? Jo crec que
s'ha frenat una mica, també. Depèn d'on truquis, no? Clar. Però que durant una època sí que s'anyia una febre tothom per tenir l'estrella Michelin, per exemple.
Sí, però aquest és un model obsolet, no a la cuina, sinó a tota la societat. No pots maltractar a ningú, no pots maltractar les persones amb les que treballen. Aquí, jo, d'acord amb el Marc, és, aquesta és la punta, aquest és l'element que ha dimitit i ha marxat, i jo crec que òbviament la seva vida professional està acabada, i també la del Noma, ha matat el Noma no es refarà mai d'això, s'ha apartat del Noma, però el Noma deixarà, no d'existir, però ningú tindrà cap ganes d'anar-hi a aquest restaurant a Dinamarca, o on sigui, perquè ara són pop-ups, però en realitat és, perquè parlem de cuina, però també podríem parlar de periodisme, podríem parlar de tallers, podríem parlar com tractar la gent amb la que treballes.
El teatre...
Amb llocs ultra jerarquitzats, com treballes, relaciones amb la gent que està a les teves ordres, no? Sí. I aquesta és una cosa que tothom ha de reflexionar i tothom a pensar com tractes a l'altre. Aquí, parlant abans amb la Maria i amb el Marc a fora, Maria diu, és veritat, però els aplaudiments que s'han fet per aquestes persones fa que el càstig sigui molt més gran. També és cert, són models per bé i per mal. Han estat models per bé i ara són models per mal. Mm. I la reflexió i el pensament és com tractes amb la gent amb la que treballes, al teu company, si ets cap, a la gent amb el que està sota el teu comandament, no?
Molt ràpid, una cosa, perdona, Maria, molt ràpid. Les disculpes que el René ha fet en un vídeo aquesta matinada sonen a redempció personal. Ho sento dir-ho, jo crec que un perdó ha de ser a les víctimes, no ha de sonar mai ni a vestit de Netflix, a vestit de documental, ni a redempció personal. És molt important, quan has caigut en aquests casos d'abús tan ferotges, el perdó ha de ser a les víctimes, no ha de sonar mai a res que estàs pensant en la següent fase, que ja ve amb una agència de relacions públiques darrere, no?
L'acció de les relacions públiques de Noma ha sigut...
Els temps ho porten,
Vivim uns temps amb això, perquè René és el maltractador amb una xarxa de complicitats. Totes les persones que eren els caps de cuina, responsables... Callaven. Gent que havien de dir-li, noi, on vas? Què fas? Això s'ha d'acabar. Mm-hmm. No, tothom ha contribuït i ha col·laborat. O sigui, el maltractador sempre té complicitats.
Una de les coses que enllacen amb això que dius i amb el que deies abans és el fet que aquests grans restaurants arriba un moment en què, tot i néixer com a empreses privades, acaben generant un fenomen semblant o equiparable al que pot ser la Fórmula 1 o els Jocs Olímpics o Eurovisió. És a dir, són iniciatives privades que acaben sent focus tan gran d'ingressos per un estat en qüestió de turisme relacionat, que l'estat els assumeix com a part estructural de la seva marca de país i llavors la dimensió que pren acaba protegint més la marca que no pas els treballadors que estan a dintre.
El que estàs dient és, no hem de donar tant poder mai a algú.
Clar.
Aquí tot
és la qüestió.
Bueno, és follow the money, és a dir, al final,
aquest model econòmic
aquest model
agressiu t'acaba
protegint, perquè entre cometes,
un tipus d'exercici de poder.
El primer cop que van esclatar aquestes denúncies, la gent a xarxes deia, això ja se sabia, i això passa a tot arreu. Llavors, quan el Vox Populi és, ja sabem què passa, i passa tot arreu. La gent de dintre no parla per por a represàlies, i tothom fa com que aquí no passa res, això es permet, es crea aquest estat d'excepció una mica perquè entre tots considerem que el mal que pateixen aquests joves val la pena per un bé major, que és que vingui pasta dels turistes. I això és un model que ens hauríem de
qüestionar. És un model històric d'explotació.
També hi ha un altre error amb això, pensar que restaurants com Noma o grans restaurants de tot el món són un model turístic. És com quan aquí a Barcelona dona més d'un milió d'euros perquè vingui la Michelin. La Michelin, aquesta estructura, no beneficiarà en res amb la cuina barcelonina ni la cuina catalana, perquè són restaurants de l'elit que ja tenen aquesta clientela. No duen turisme perquè tenen molt poques places. És fals que duguin turisme. no la gastronomia, sinó aquesta elit, el que està a sobre de tot de la piràmide. I en el cas de la cuina nòrdica, tots els països nòrdics van aportar molts diners per construir una cuina que no existia. Perquè fins l'arribada de la nova cuina nòrdica, el que es menjava tant a tots els països nòrdics era cuina francesa.
Sí, sí.
Aquest és el model. I ells es van inventar, René i altres, es van inventar un model de cuina, i una cuina que era inexistent.
Sí, per això crec que és important, quan el Soriguera parla de vins, no?, que sempre explica la història o el projecte, ho feu també vosaltres, no? Al final, no podem destriar un producte del qui l'explica i per què l'explica d'aquesta manera, no, Soriguera? Per això t'hi poses sempre tant l'accent en això.
Sí, i avui precisament també li volia posar en aquest sentit, eh?
Bueno, avui crec que la secció no n'hi haurà, però...
No n'hi haurà. Bueno, però ens guardarem el tema, perquè és prou interessant això que digueu, perquè ho centreu, i és normal, a partir de la cuina i d'aquest fet que ha passat amb el Noma, però que s'explica. És que això ho trobem en les organitzacions, en qualsevol estructura on hi ha un que mana i no té la capacitat empàtica de dirigir aquell grup, sinó que ho fa com un militar, diguéssim, a partir d'aquí ja es produeixen tots els errors possibles, totes les vexacions i totes les...
que moltes vegades responen a la seva pròpia inseguretat.
Sí.
Exacte. No tothom pot ser líder.
A les escoles de xefs hi hauria d'haver una assignatura de com gestionar ambients d'alta pressió i d'altres exigències.
Si ho trobes en els grups familiars, és
això. Molt important, jo m'obsessiono a baixar-ho al carrer.
Educació emocional.
De manera molt resumida, perquè també la gent ho entengui. Quan en una cuina, on sigui, la feina el resultat que serveix al client, el client que sigui, sigui un comensal a la taula o sigui qualsevol client de qualsevol servei, si el resultat final no es pot dur a terme sense la feina imprescindible de gent que no cobra, dels estagiers, és que alguna cosa falla. És a dir, què ha passat? El Noma Noma ha reconegut que si havia de pagar tots els seus treballadors, tancava, i és el que va fer a Copenhague, no? O sigui, si tothom cobrava, aquell negoci no tenia cap futur. Per tant, què passa? Que quan, si tu per fer un servei de cuina no pots portar-lo a terme, i és imprescindible que gent jove que no cobra estigui a primera línia i es jugui el coll allà, és que aquest model amb algunes coses és fallit.
Clar, jo, innocentment, quan va passar la pandèmia, amb converses amb molts cuiners, vaig pensar que a la tornada tot es simplificaria. És a dir, simplificació de tot, del concepte de restaurant, de la construcció del plat, dels equips... A mi que hi hagi una persona, un estatger format per ficar una fulleta, m'interessa zero. M'interessa zero. Els equips han de ser equips útils. Si és un estatger, és una persona que va aprendre. Per aprendre has d'estar per ell. No pot ser una part de la cadena de muntatge com si fos una fàbrica de Ford. Els restaurants han de ser una altra cosa. Equips més reduïts, equips de veritat. Nosaltres fa molts anys, jo fa 3 o 4 anys, vaig decidir, cada vegada que escric sobre un restaurant a la web, demano el nom de totes les persones de l'equip. I la gent flipa, perquè mai ha sortit el nom escrit del la persona que està a la pica. I jo faig aquesta fitxa per conèixer, perquè quan la gent diu, aquests cuiners diuen, no, l'equip, el meu equip, però qui és l'equip? No és un nen sense noms, l'equip són noms i cognoms, això jo poso sempre. I alguns restauradors pensen que és una fiscalització i em diuen, però per què ho vols?
Per saber si estan donats d'alta o no.
Del resum excel·lent que ha fet la Maria, afegir una cosa, hi ha una última fase a tota la polèmica que està passant als Estats Units ara mateix, que està bullint tot ara mateix, eh? Jason White, que és l'home que ho ha generat tot, està cobert ara per One Fair Wage, que és una entitat sense ànim de lucre, que el que fa és protegir els treballadors de restauració als Estats Units. I que han fet una carta, acaben d'enviar aquesta matinada una carta al René, personalitzada, i li diuen, escolta'm, a tot això, aquestes pràctiques que has fet arreu del món, sobretot a Copenhagen, si les fas en territori nord-americà, això és, judicialment i criminalment, té un càstig. I el que li estan dient, entre línies, és que reuneix-te amb nosaltres, li han dit un dia i una hora, reuneix-te amb nosaltres, o si no, tot això tindrà conseqüències
abans
legals
i penals. Abans del dimarts a les 7 de la tarda.
Abans de començar el pop-up als Estats Units.
Dimarts a les 7 de la tarda.
Que, per cert, molt important, cada cobert són $1,500 d'aquest dia.
I que, en realitat, jo crec que René renuncia ara i diu que marxa perquè els patrocinadors comencen a fugir.
American Express ha
fugit. Han fugit els patrocinadors. Això significa que la viabilitat d'aquest pop-up i dels futurs era molt gran, i suposo que aquí al final és una qüestió, crec que dimiteix per mi, però qüestió econòmica,
totalment,
no moral.
A les, universitats, totalment, sobretot de dret, hi ha casos que són com paradigmàtics per explicar coses més grans, no? Doncs jo desitjo, de veritat, que el cas Noma serveixi per parlar a totes les escoles de cuina de les coses que, on no s'ha de caure. És a dir, ha de ser un precedent molt important perquè si l'alta cuina ha de seguir, que seguirà, això sigui un precedent importantíssim.
I recordar, sobretot posar en perspectiva, la gent que té fills que volen ser cuiners, els hem de poder enviar sense por a fer pràctiques als restaurants, perquè quan això, tu sempre, Marc, dius, posem èmfasi a aterrar això per la gent del carrer. Bueno, doncs la gent del carrer som els que enviem els nostres fills a treballar en aquestes cuines. I a vegades van a fer formació en centres de treball sent menors d'edats en la franja dels 17 als 19, que és quan es fa la formació professional pública i privada d'aquest país. Llavors, alerta. Primera cosa. Segona cosa, no estem suturant ferides ni operant a cor obert enmig d'un hospital de campanya. Estem fent plats pel gaudi del paladar de gent que s'ho pot permetre. La pressió està dins el cap i ve de l'ego, no de la dificultat i de la importància real d'allò que estem fent. Si un plat surt 3 minuts tard, no es mor ningú, però en canvi sí, perquè aquell plat surt 3 minuts tard, tu li podreixes la vida com un gos a una persona, aquella vida seguirà diferent, no seguirà mai com era abans.
Atenció també a una cosa, a les escoles d'hostaleria. Quina és la responsabilitat? Perquè al final els maltractadors són uns, però qui haurien de controlar també on s'envia la gent, quina és la seva reputació, quina és la responsabilitat, quines les coses, és qui envia aquest capital humà als llocs. Vull dir, clar, s'ha de fer un control.
Sí, sí,
si tu saps que unes cuines, perquè t'arriba, perquè tens aquesta informació, passen coses que no haurien de passar, no cal que envies a cap estudiant més.
I parlem-ne, molt ràpid, parlem-ne als estagers que ara ja són caps de cuina o caps de departament a diferents restaurants. Sobretot, els que heu patit maltractaments, per favor, no esdevingueu maltractadors.
Al contrari, clar que no.
És molt important no replicar models del passat perquè els heu patit.
No,
canvieu tot.
Que això, quan algú diu, no, de jo sóc maltractador perquè m'han maltractat, és una raó per la qual tu ets maltractador, però tu has triat un camí. Mm-hmm. I això és el que l'han d'oblidar. No? Tu pots triar la vida, no reproduir el que has viscut.
Aquesta consciència, precisament al contrari,
quan explica, sí,
no?
Ho justifica, no.
Correcte. Aquestes coses, sobretot a la cuina, ho has viscut, no voldries que el que tu has passat ho passin els altres.
Maria Nicolau, Pau Arenós...
Perdona,
digues, Soriera.
És evangèlic total, això?
que no vulgueu pels
per
altres, altres,
sí, sí.
Per tu no vulgueu pels altres. Sí,
ara, sí, posa la galta, digue. Per això sempre has de posar la galta. Carles Soriera, Marc Casanovas, Pau Arenós, Maria Nicolau, gràcies per aquesta taverna. La setmana que ve ja farem més recomanacions. Que vagi
bye.
Molt bé. Adéu.
Molt bé.
Tenim carn.
I també peix.
Tenim fruita.
I tenim verdura.
Tenim amplis horaris.
I botigues al teu costat.
Tenim el que necessites quan ho necessitis.
I estem molt a prop teu.
T'esperem! Condis, molt de barri, molt d'aquí.
Catalunya Ràdio.
Quin és el secret d'un bon negoci? Ser puntual com un rellotge suís, ràpid com un pura sang anglès i tenir la fiabilitat, precisió, potència i el disseny d'un cotxe alemany. Descobreix la gamma de vehicles comercials i turismes d'Opel i troba el model més adient per al teu negoci. Els trobaràs en el teu concessionari més proper, més a opel.es.
Ocasión Plus llegó, la revolución de los precios empezó, hasta 40% de descuento. Más de 120 centros con más de 4.000 coches a un precio genial. Solo una semana, no la dejes pasar. Rebo, rebo, revolu, plus, la revolución la de Ocasión Plus.
Fas un podcast en català?
Presenta'l a la 5ª edició dels Premis Sonor.
Entra al web sonor.cat, coneix totes les categories i omple el formulari. Pots participar-hi fins al 13 de març.
Premi Sonor, el millor podcast en català. Una iniciativa de La Mira amb la col·laboració de Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Soriguera!
Bon dia!
Bueno.
Bon dia. No tenim enfeixades avui.
No, sembla que no. Va, jo ets per aquí,
Jo sí que hi soc, jo sí que hi soc.
Sí. Tothom fa jo. Escolta'm...
No hem pogut fer taverna.
Bueno. No hem pogut fer taverna, però la veritat és que la tertúlia de la que tu anomenes les dues iaies de Catalunya, les nostres iaies o les teves iaies,
sí.
Aquestes dues artistes, m'ha agradat moltíssim. Ha sigut espectacular. Bueno, sí. Molt, molt interessant.
Hem de repetir-ho més sovint.
S'ha d'aprofitar. S'ha de posar entre parèntesis la proposta final de la Roser, però...
Bueno, escolta, al final és la seva visió. Posar un dron a l'avió del tram i matar-lo. És el que ha dit Roser Capdevila.
Exacte.
Bueno, escolta, cadascú, no? Exacte. Aquí no ens hi posarem. Les opinions són dels altres. Nostres no són.
El podem votar en Trump, nosaltres?
No.
Eh, que no el podem votar? Doncs deixa estar, no en parlem més.
Deixa estar, no en parlem.
Avui què, Peyu, la Renaixença?
Home, avui és el dia del piano al carrer, a Catalunya Ràdio.
Sí,
no?
Tant.
Llavors dediquem el capítol de la Renaixença al piano i entrevistem el Jaume Norberto, que és un afinador de pianos, perquè ens expliqui bueno, que aquest ofici curiós que s'hi dedica poca gent a Catalunya.
Que venia del tèxtil, eh? Un home que venia del tèxtil.
Un home que va començar a tocar el piano, el primer piano que va veure tenia 40 anys. Ja quan s'hi va fotre.
Ah, sí?
I ara és un